A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 11 i 40, anem a parlar de llibres i ho fem amb Rosana Lluc de Llorenç Llibres. Molt bon dia, Rosana.
Hola, molt bon dia.
Que la Rosana d'aquí no gaire la portarem un dia a l'estudi, que sempre ho fem telefònicament això, perquè ella ja saben que té... està enfeinada sempre ja a la llibreria, però la portarem perquè és que la Rosana se'n jubila. Ha sortit ja la notícia a l'Eix Diari i, vaja, contents, perquè entenc que és una decisió que, o un moment vital que també deus tenir ganes d'arribar, però d'altra banda tristos perquè tanca la llibreria, eh?
Sí, tanca la llibreria. Hem estat 52 anys al servei de Vilanova i de la seva comarca i, per tant, ara en aquests moments que no hi ha continuïtat, pues, tanca la llibreria.
Oi, quina manca de llibreries que tenim a la comarca, perquè ja teníem una aquí Sitges que no en tenim des de fa anys, la nostra referència era Llorenç de Llibres des de ja fa molts, i ara també ens tanca Llorenç Llibres. És una... bueno, el dia que vingui aquí la Rosana ja en parlarem de tot plegat,
va,
perquè
ja
n'haurem de reflexionar. Avui, com sempre, anem a fer propostes literàries sempre demà de la Rosana. Per on vols començar avui, Rosana?
Doncs bé, si et sembla, comencem per un poema.
Vinga.
Dicen que el tiempo cura. No curó nunca el tiempo. El real sufrimiento que se afirma, como hacen los tendones con la edad. Es el tiempo la prueba del dolor, en vez de su remedio. Quien demuestra lo opuesto, así demuestra que nunca estuvo enfermo. Aquest és només un petit poema dels molts que la Emily Dickinson va escriure. La Emily Dickinson, una autora del segle XIX, nord-americana, que no va viure mai els seus poemes publicats, que es va passar la seva vida escrivint poemes i, bé, doncs, amb una vida com a molt, molt austera i molt... i sempre dedicada amb els seus nebots i a casa del germà, i la veritat és que és un llibre que ha publicat Edel Vives amb una edició preciosa, és una antologia que es diu Una ardiente bruma. I és una antologia amb il·lustracions, que la veritat és que fa que és aquells llibres que, saps, que te'ls mires i te'ls remires i els tens per allà a sobre. Està il·lustrat per la Natàlia Ranera i va tenir el 3er Premi Internacional d'Il·lustració. És un llibre d'aquells de tenir, eh? No és un llibre allò de llegir com una novel·la, perquè no, és de disfrutar-lo, d'anar buscant poemes...
Clar, com en general els llibres de poemes, eh?
Que
no, moltes vegades no són llibres que un no es llegeix del tirón, que es diu, eh? Sinó que és un llibre, no sé si de consulta, però diu, tinc una estoneta, i de vegades no tens ganes d'endinsar-te en una lectura doncs, profunda o en una història llarga, i dius, tinc ganes de llegir, però alguna cosa, doncs, no ho sé, que m'abadeixi una mica, i els poemes moltes vegades fan aquesta funció, eh?
Fan aquesta funció, sí. A més, és un llibre d'allò de mirar, també, saps? Perquè com que és un llibre il·lustrat, també fa que doncs, t'entretinguis moltíssim amb les il·lustracions, amb el paper... Tot està molt cuidat.
Doncs prenguin nota, Una ardiente bruma, aquesta antologia d'Emily Dickinson, d'aquesta gran escriptora, amb aquest llibre il·lustrat, perquè el puguin tenir a casa, eh? Com un fons d'armari, gairebé.
Bé, i continuem per una altra.
Continuem
per una autora que ja vam conèixer, que ja ens va publicar un llibre, es va publicar aquí, no me'n recordo de res, no m'acordo de nada, en castellà també, per l'altra editorial i per Asteroide, i aquesta vegada passa el mateix, No me gusta mi cuello, de la Nora Ephron. És una autora nord-americana, relacionada amb Wood Woodward, si el recordem de l'assumpte Watergate, etc. Però ella sempre ha sigut una escriptora, sempre ha estat una escriptora d'allò de... Bé, ja va morir fa uns anys, però és una autora de... allò que llegeixes els seus textos, perquè no és una novel·la, sinó, i que et diuen alguna cosa, no? Perquè en realitat està fent una reflexió de moments de la vida. Hi ha parletes, eh? Nunca te cases con un hombre del que no te gustaría divorciarte. Cualquier cosa que no te guste de tu cuerpo a los 35 te producirá nostalgia a los 45.
Oh, quina frase, vale. Més, quina frase, vale. Més bona i més real.
Vale. Vull dir, i coses així com a més divertides, no? Allò de dir, quan els hijos llegan a l'adolescència, és important tenir un perro para que alguien en casa se alegre de verte. És divertida, és àcida, és... Bé, ella, doncs, una autora que comparteix els seus records aquí i de temes com això, no? Amb humor, amb una veu inconfortable. És d'aquelles que no et confon, és la Nora Ephron, això és àcida, però alhora, doncs aquest, que ens explica de tot, aquest síndrome de quan marxen els fills i és allò que se n'hiu, no sé, que no es diu en català, però el nido vacío, aquell que...
Sí, el síndrome del niu, sí.
El síndrome del niu, vull dir...
Que ja ho saben que és aquella que acostuma a arribar cap als 7 mesos, en què quan una està embarassada esperant la seva criatura es comença a posar molt nerviosa perquè té la sensació de que no té res preparat. I aleshores li entra una angoixa brutal a la dona embarassada i normalment a la parella la torna una mica boja.
Sí, i també és el segon pas, saps? Vull dir, quan els fills marxen,
també.
Perquè han marxat, vull dir, perquè ja són grans, perquè
també.
Fan la seva vida, i tu, et queda la casa com a buida, no? Vull dir, sobretot si has tingut com a mínim un o dos fills, vull dir, allò queda buit, no se senten les veus,
sí.
El seu soroll, les seves habitacions, que estan com a... Bueno, doncs això és el que ell ens explica doncs, també el seu pas per la Casa Blanca com a becària, què passa quan et divorcies, com te tornes a enamorar, com, què et passa en aquell moment, saps? Què poses davant d'això de dir, bueno, sí, molt bé, un amor, però ara ja sé el que vull, no?
Sí.
I bé, és un llibre molt curtet, però alhora, doncs... un llibre d'aquells que t'emportes amunt i avall perquè et fa fins i tot somriure.
Sí, amb aquestes paraules, allò que diuen, amb aquesta manera de parlar senzilla, però amb tanta saviesa com del dia a dia, quotidiana, amb la
Exacte.
Que un s'hi sent reflectit gairebé en tot, o si no en tot, gairebé, amb la seva vida i amb la seva experiència. Prenguin nota. Nora Ephron, No me gusta mi cuello. Encara no està en català?
No,
encara
no. Em sembla que arribarem molt aviat, però de moment només en castellà.
Doncs de moment en castellà. No me gusta mi cuello. Què més?
Doncs bé, passem amb una altra autora que ja ens va deixar fa temps, però que va ser un referent dels italians. Parlem de la Elsa Morante. A casa nostra és mig coneguda, sobretot fa uns anys sí que... es publicava més, ara feia temps que no teníem res d'ella, i Lumen ens publica un llibre que es diu El xal andaluz. De fet, és una obra que es va publicar el 63 i era els relats de la Elsa Morante, una selecció dels millors relats de la Elsa Morante, seleccionats per la pròpia autora. Són petits, com a petits contes. De quins temes? Pues de tots els que amb ella l'obsessionaven, en el sentit de dir, jo vull parlar d'això, no? La veritat, la bellesa, el nexe entre el somni i la creació, de la seva infància, de l'adolescència, de l'estimació, de l'odi, també... això, no? Del gel, la culpa, o sigui, de tots els temes que amb ella li havien, com a persona, doncs va poder-ho escriure com a escriptora, tots aquests temes, maternitat, és a dir, tots els estadis de la vida, doncs bé, allò que s'amaga dintre del teu ésser i que tu, com a escriptora, pots oferir als altres. És realment una autora a tenir molt en compte i bé, malgrat que la Elsa Morante va ser molt famosa en un moment, ara potser és una autora una mica oblidada, però nosaltres la volem posar aquí perquè si voleu una cosa així d'allò de dir per llegir, El xal andaluz, Elsa
doncs,
Morante.
Doncs prenguin nota, El xal andaluz, d'aquests relats d'Elsa Morante, si no han llegit res, doncs recomanació de la Rosana Lluch perquè puguin descobrir aquesta autora i de moment... 3 lectures que s'han ofert, 3 lectures, diguem, poc intenses,
És
a dir, d'aquestes lectures més o menys fàcils, que per aquells moments... Doncs vinga, avui aquesta és la línia. Què més,
sí,
Rosana?
Sí, perquè portem una època així com a difícil tots plegats,
sí,
no?
Sí, i molt intensa, tens
molt
raó.
Molt intensa,
tens raó.
I llavors dius, bueno, va, coses fàcils,
Coses sí, més o menys lleugeres, que sigui
exacte.
Fàcil veure-s'hi un reflectit, no?
Sí, exacte.
Molt bé.
Bueno, i passem a una altra que és novetat de fa potser 2 o 3 mesos, però jo l'he llegit així com a molt recentment i volia recomanar-vos-la. Es diu Límpia, d'una autora que es diu Alia Trabuco Cerán. És una autora que és de Santiago de Chile, ¿vale? Una autora jove, eh? Vull dir, jove en el sentit que ella va néixer el 83, jove en aquest sentit, eh? I la veritat és que és la seva última... Ha guanyat molts premis, sobretot allà a Xile, i amb aquesta obra, Olímpia, bé, s'ha començat a traduir a 13 països, se li va otorgar ja un premi per la seva trajectòria literària, bé, en l'any 19 l'editorial mateixa ja va publicar Les Homicides, i ara amb aquest Olímpia ens parla d'una dona, l'Alita, i veiem és una manera de narrar molt diferent, perquè l'Estela, l'Alita, que li diu sa mare, deixa la seva mare en el sur per treballar en una casa d'una família a Santiago de Chile. Allà es quedarà, doncs, 7 anys. I què fa? Doncs netejar. Per això es diu Límpia. I criar aquesta nena, que és una nena que veurem que la cosa... Ja comença la novel·la veient que aquesta nena va morir. No sabem com, però només en poquets anys, potser 7. Bé, la tensió creix a cada pàgina que tu vas llegint perquè és una confessió. És una confessió com si l'Alita estigués parlant i darrere de, anem a dir, un vidre o el que hi hagués, ella sap que hi ha algú al darrere i està parlant. I està parlant absolutament de tot. Què té de bo aquest llibre? Que és brillant. Que és, la veritat és que està escrit d'una manera que bueno, tu no pots deixar de llegir. I l'Alita representa que sí, que està netejant, però que sap el que es diu i que té un vocabulari, que té d'això, i ella està traient tot el que els ha de dir a la família. Està parlant de la família, de com era ell, de com és la mare, com era el pare, com van criar la criatura i que realment la criatura, si no arriba a tenir l'Alita, allò, vull dir, no haguera, però que ella, l'Alita, veia és que l'Estela, diguéssim, veia que la nena estava agobiada, que no era una nena, que no tenia una infància com l'havia de tenir. Però, en definitiva, és la com si ella, l'Estela, estigués acusada de tot això i està parlant, i parla, i parla, i parla, i és... Bueno, a mi...
T'ha agradat. De fet, ara estic llegint aquí petites crítiques i posen novel·lon, novel·la tensa, deslumbrant, commovedora i alhora t'estremer, no? És a dir...
Sí, vull dir... És una cosa, saps, vull dir, que et sap greu que passi així, saps, és els típics llibres que surten abans de Sant Jordi,
sí.
I et sap greu. De fet, van fer una segona edició només en una setmana de sortir el llibre.
Caram,
és a dir,
caram.
Que sí. Sí, perquè allò que si te l'envien i comences a llegir, dius, és que això, és que ho hem de llegir, no? Per la manera com està escrit, saps? Vull dir, perquè és allò com si fos una confessió. Uh-huh. És a dir, que ella sap com si hi hagués algú darrere del vidre, no? I s'està... ella està interpel·lant aquesta persona en la que està, persona o persones que estan, i vosaltres direu i tal, és a dir, és una manera de narrar diferent i que t'atrapa des del primer moment, des de la primera plana.
Doncs vinga, prenguin nota, Límpia, d'Alia Trabuco Cerán, aquesta escriptora xilena, jove, molt jove, perquè és del 83, llegeixo aquí, per tant,
és
una escriptora jove, tot i que ja ha tingut algun altre èxit. Si volen descobrir-la, perquè no han llegit res d'ella, doncs Alia Trabuco, Límpia. Què més?
Bé, doncs, El viento conoce mi nombre. La darrera novel·la de la Isabel Allende, una novel·la esperada, perquè la Isabel Allende, ja sabeu que cada 2-3 anys ens publica una novel·la, i doncs El viento conoce mi nombre és una novel·la en la que, bueno, que tenim un nexe entre passat i present per relatar-nos una història, una història de sacrifici de pares, una història que passa primer a Viena el 38, que després ens situa a Arizona el 2019, i per tant és una història entre dos personatges, Samuel Adler i una nena, l'Anita Díaz, però que és una història de, diguéssim, de fugides, de també de violència, perquè no, d'exili, però és una novel·la d'aquelles potents de la Isabel Allende. Per tant, novetat.
Novetat, doncs, que em sembla que ha estat també ara presentada a la Fèria del Llibre de Madrid, oi?
Sí, sí,
em sona,
sí. Sí, 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 perquè és que era la novetat d'ara. Estaven esperant l'editorial per poder-la presentar després de Sant Jordi i que fos, pues, això, no? La gran novetat de per la Fèria del Llibre de Madrid, que sempre ens ho fan, clar, és lògic, eh? També, si no els
allà, quan volen tenir un Sant Jordi, i aleshores...
Home, exacte, ara ho has dit, eh? Volen tenir un Sant Jordi...
I fan la Fèria del Llibre, que estarà bé, eh? Segur que està molt bé, segur que està molt bé, però vaja, Sant Jordi no és. És la Fèria del Llibre de Madrid, on s'ha presentat aquesta darrera novel·la de la gran Isabel Allende, que jo no sé si algú... Un es cansa de llegir la Isabel Allende?
Jo crec que els que són molt, molt aficionats a la Isabel Allende no es cansen, eh? El que passa que ha fet llibres que potser han agradat més o menys, eh? Perquè quan s'aparta...
N'ha fet molts, també ho hem de dir, és a dir, que al final quan un escriu tant, no? No tots et sortiran igual de meravellosos.
Quan s'ha apartat, que va intentar fer com una novel·la policiaca amb jocs de rol enmig i tot això...
No li ha sortit tan bé.
No li va sortir bé, perquè la gent vol la Isabel Allende d'això, de sagues familiars, de sentiments, de món màgic, saps? Vull dir, això és el que necessiten els lectors d'Isabel Allende, perquè la reconeixen amb això.
Clar.
I el que ha passat també amb la Julia Navarro.
Exacte.
No, ha d'escriure una novel·la sobre, m'entens? Sobre coses que passin a Europa, una família, dècades de família, etc, etc, i això és el que agrada de la Julia Navarro. Doncs de la Isabel Allende jo crec que passa el mateix, eh? Però sí, jo crec que aquesta, vull dir, la portada també és molt bonica, és una portada, doncs, que...
Que també crida. A veure, Isabel Allende és la gran de la Casa de los Espíritus, aquell llibre que d'alguna manera va marcar, no? Jo penso, una època, sí. I probablement a molts lectors ens va marcar, no? Que després vam aconseguir amb Eva Luna, no? Per exemple, o Paula, no? Que també va ser una altra novel·la, doncs això, coses familiars, però és veritat que jo tinc la sensació que després, potser és això, que va mirar de provar altres estils, i amb aquest entenc que torna, amb El viento conoce mi nombre, torna una mica aquesta cosa.
Sí, ja va tornar Violeta, l'anterior que va fer, que era Violeta, vull dir, ja va tornar, i la gent ja va reconèixer que Violeta era una història que els agradava, saps? Vull dir, clar, bueno, no és la de la Casa de los Espíritus.
Vaja, però no vaja, però...
Sèpia, però sí que realment és saps? Vull dir, va fer també un tipus de novel·la diferent, amb aquell Largo pétalo del mar, en el que parlava, doncs, de l'exili, no? De gent que havia anat a l'exili. I això sí que, saps? Vull dir, són novel·les de la Isabel Allende i han tingut un èxit terrible.
Sí, que a més
de
moltes, algunes s'han fet adaptació. Tenim minut i mig. Ens dona temps d'un ràpid, si vols.
Vinga, doncs fem un de ràpid, i és el del, per exemple, és que de policiac no n'hem parlat, i per tant parlem del Michael Connelly, que acaba de treure una nova novel·la, que és Estrella del Desierto, i és el Harry Bosch, que és el personatge de policia, de l'investigador de les novel·les del Michael Connelly, que salia amb un altre investigador, el René Ballard, i salien per aconseguir caçar a l'assassí d'una família, eh? Bé, el René Ballard era aquell, va abandonar ja el cor la policia, i ara aquesta detectiu, juntament amb el Harry Bosch, que porta anys treballant amb un cas que la tormenta, faran una aliança per poder resoldre aquest assassinat d'una família a mans d'un psicòpata. I aquest psicòpata, ells saben que està encara en llibertat, i es posen allò com a objectiu, entre tots dos, trobar-lo.
Doncs vinga, una proposta també de novel·la negra, policiaca, perquè és que sabem que hi ha molts fans i molts lectors d'aquest tipus de novel·la, doncs prenguin nota, Michael Connelly, Estrella del Desierto. Això, la Isabel Allende, i aquestes altres lectures, diguem, potser d'escriptores no tan conegudes, però altament recomanades per la Rosana Lluch, com la Elsa Morante o la Nora Ephron, i per descomptat, les poesies d'Emily Dickinson amb aquesta antologia, Una ardiente bruma. El resum de les recomanacions de Rosana Lluch avui. Rosana, moltes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bona lectura.
Fins aquí, posem el punt i final, i tornem demà a les 9, com sempre, que acabin de passar. Molt bon dia, adeu-siau. We'll be right back.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.